Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El govern dona pràcticament per fet que el turoperador Nilsson deixarà d'operar l'aeroport de Lleida al Guaire per portar esquiadors al Pirineu. És la conseqüència directa a terres lleidatanes encara de la fallida de Thomas Cook. Montse Manent.
Així ho ha reconegut el secretari d'Infraestructures i Mobilitat Isidre Gavín en la taula estratègica de l'aeroport, on ha retornat la Pairia després que en els darrers temps se n'havia desmarcat.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha reconegut aquestes dificultats després de la reunió de la taula estratègica de l'equipament. Tot i això, Gavín considera que, en cas de confirmar-se la notícia, la decisió de Nilsson tindria poc impacte per l'aeroport lleidatà.
Per l'aeroport de Lleida no és una activitat estratègica. No genera cap impacte negatiu en l'aeroport. Genera un impacte negatiu en el turisme d'Andorra, sobretot.
Condemnat a 23 anys de presó, el gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors també haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
L'Audiència de Barcelona considera provat que l'acusat, que ara té 74 anys, aprofitava la seva feina per contractar els menors per repartir publicitat del cinema i mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Els fets van passar entre el 2007 i el 2011 i el judici va començar el 10 de setembre passat.
Badalona treballa en la implementació d'una zona de baixes emissions al barri del Progrés. Es tracta d'un punt del municipi on es concentren un elevat nombre de centres educatius.
Amb aquesta actuació es pretén posar fre a l'augment de la contaminació, pensant especialment en un col·lectiu vulnerable, com són els més menuts.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Així ho ha anunciat la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Rosa Trenado, que ha assegurat que la mesura respon a l'elevat nombre d'escoles que hi ha en aquesta zona de Badalona.
Ir a pacificar las calles, restringir el aparcamiento, proteger el aparcamiento de vecinal con zonas verdes y bueno, poner el aparcamiento más rotativo en las zonas más comerciales de la zona del Progreso.
L'Observatori Astronòmic d'Albanyà ha començat a col·laborar amb la NASA per investigar planetes fora del sistema solar, fent servir dades de la nau espacial TESS.
Es tracta del primer centre català a col·laborar amb el seguiment d'aquesta nau i arriba després que aquest centre hagi fet ja dues publicacions en l'àmbit de la recerca d'expoplanetes.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
El director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, Pere Guerra, explica el que representa aquesta col·laboració.
Heu de pensar que hem estat validant més de 100 planetes fora del sistema solar per practicar, en el sentit que, esclar, us podeu imaginar que treballar per la NASA no és fàcil. Arribar al nivell de precisió que et demanen doncs és verdaderament complicat.
I en cultura s'ha presentat la nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que exposarà propostes de les altres fires artístiques del país.
El nou director, Jordi Fossas, assegura que la música d'arrel ja s'ha desacomplexat i ara toca que s'escampi arreu.
Tenim plantejat de treballar en aquests propers anys doncs, amb altres equipaments, amb altres, però també amb les altres fires estratègiques del país, perquè també acaben, han d'acabar sent bones aliades de la fira. No? És anar normalitzant doncs, de que trobem propostes d'arrel, els equipaments, però també les altres fires i que, per tant, puguem anar obrint i anar normalitzant aquesta programació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara la temperatura és més baixa arreu del territori i ambient una miqueta més fresc en conjunt, excepte punts de la Costa Daurada, on es manté bastant semblant a la d'ahir o fins i tot ha pujat una mica. En aquests sectors bufa el vent de mestral i puntualment s'ha arribat fins als 29 graus al centre de la jornada. Una tarda que en conjunt es manté bastant assolellada. Tenim, però, alguns núvols al nord i al nord-est. No es descarta encara punts del quadrant nord-est que hi pugui haver algun ruixat. En conjunt, però, serien precipitacions ja molt aïllades i amb vent de component nord i oest reforçat a la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre. En aquests sectors, cops forts i puntualment molt forts de cara a aquestes pròximes hores. També de cara a demà, tot i que demà a la tarda el vent ja tendirà a afluixar. També millorarà la situació marítima. Avui esperem que hi hagi forta maror a la zona nord del litoral i demà esperem doncs, que vagi baixant ja a maror durant la tarda. Demà, un dia que en conjunt serà assolellat arreu del país i amb temperatures que es mantindran baixes, fins i tot les mínimes encara baixaran una miqueta més. A primera hora amb algun banc de boira local a punts del nord de la depressió central i enfondalades del Prepirineu i a la tarda amb algunes nuvolades aïllades a punts del quadrant nord-est. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista P7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Barberà del Vallès i 2 quilòmetres més de cua al Papiol Toplata en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la B30, lateral de la P7, 2 quilòmetres de cua a Barberà en sentit sud. A la C58 hi ha 6 quilòmetres de retenció de Ripollet a Barcelona en sentit sud i 2 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit nord. A la C17, 2 quilòmetres de retenció a Parets del Vallès en sentit Barcelona. A la C59, 2 quilòmetres de retenció a Palau-solità i Plegamans en sentit Barcelona. A la B23 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Molins de Rei al Papiol i 6 quilòmetres de cua de Sant Joan d'Espí a Barcelona. A la 2, 2 quilòmetres de retenció a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Pota Nord, a la B20, retencions de Santa Coloma de Gramenet al Nus de Trinitat en sentit sud. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la ronda de la B20 hi ha 11 quilòmetres de retenció d'Esplugues-Horta en sentit Besòs. A la ronda litoral de la B10 hi ha 2 quilòmetres de cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs i 4 quilòmetres de retenció de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot. Bona tarda.
Hola, sóc en Pep Plaza. I us he de confessar que el que més m'agrada després de fer imitacions és cuinar.
I el secret de la bona cuina és aconseguir sempre els millors productes.
Por eso, cuando compro en Condis me siento siempre como un gran cocinero.
Vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal de 25 euros. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El govern dona pràcticament per fet que el tour operador Nilsson deixarà d'operar a l'aeroport de Lleida-Alguaire per portar esquiadors al Pirineu. És la conseqüència directa, terres lleidatanes, encara de la fallida de Thomas Cook.
Així ho ha reconegut el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que amb tot assegura que el futur de l'aeroport lleidatà està garantit com a plataforma industrial aeronàutica.
A la taula estratègica de l'aeroport, reunida avui, hi ha retornat la paeria que en els darrers temps s'havia desmarcat. La voluntat del nou govern lleidatà és apostar per aquesta infraestructura. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha reconegut aquestes dificultats després de la reunió de la taula estratègica de l'equipament. Tot i això, Gavín considera que, en cas de confirmar-se la notícia, la decisió de Nilsson tindria poc impacte per l'aeroport lleidatà.
Per l'aeroport de Lleida no és una activitat estratègica. No genera cap impacte negatiu en l'aeroport. Genera un impacte negatiu en el turisme d'Andorra, sobretot. Però no genera un impacte negatiu a les Terres de Lleida, mínim. I claríssimament pel que fa a l'aeroport, des de que nosaltres hem iniciat l'estratègia de plataforma industrial aeronàutica, aquesta activitat és una activitat totalment complementària i no estratègica de l'aeroport.
Per contra, Gavín destaca l'aposta de situar l'equipament com a plataforma industrial aeronàutica. En aquest sentit, ha anunciat que el govern ha tancat un acord amb una important aerolínia europea que estacionarà els seus avions a Lleida-Alguaire.
S'ha tancat ja un contracte amb una important aerolínia europea que porta els seus avions a Alguaire a fer reparació, manteniment i aparcament. No, no desmuntatge, manteniment i reparació dels seus avions. Això és un contracte tancat. Es produirà durant aquests propers dies i no podem dir el nom perquè el compromís és que és la companyia qui ho anuncia.
D'altra banda, a la reunió de la taula estratègica de l'aeroport hi ha retornat la paeria, que en els darrers temps s'havia desmarcat. El nou equip de govern municipal considera que aquesta és una infraestructura importantíssima per la ciutat de Lleida i estratègica pel territori.
Doncs precisament la fallida de Thomas Cook obre la porta a companyies com Ryanair a comprar alguns dels avions que gestionava el turoperador britànic. En això confia el nou director de l'aeroport de Girona perquè la companyia irlandesa replantegi la seva decisió de desmantellar la base d'operacions a l'aeroport gironí.
El nou director de l'aeroport de Girona Costa Brava, Vicent Pallarès, insisteix que la intenció de Ryanair de tancar la base de Girona respon únicament a una situació conjuntural de la companyia per la impossibilitat de créixer davant la falta d'avions. La possibilitat, però, de comprar els avions de la fallida Thomas Cook obre la porta a revertir la decisió.
Ryanair està esperant l'entrega d'avions i de capacitat, i sí, crec que el fet que es posicioni amb la compra dels avions de la quebrada Thomas Cook, pues és una bona notícia per aquest aeroport, en el sentit de que Ryanair està acostumada a créixer i la manera de créixer per Ryanair és amb la capacitat d'avions.
Sigui com sigui, però, amb l'anunci de tancament de la base d'operacions, el fantasma d'un ERO amenaça els treballadors de Ryanair a l'aeroport gironí. Avui, però, el conseller de Treball, Shakir El Homrani, ha titllat d'irresponsable parlar de xifres de treballadors d'aquesta companyia que perdran la feina sense que s'hagi oficialitzat cap procés d'acomiadament.
El titular de Treball ho ha afirmat durant una comissió parlamentària en una resposta al diputat de Ciutadans, Alfonso Sánchez, que ha preguntat per les retallades de personal que comportarà el tancament de la base de la companyia irlandesa a la infraestructura gironina.
És una irresponsabilitat que parlem de xifres sense estar presentat a l'expedient. Seria una irresponsabilitat com a administració perquè seria donar per tancat que es presentarà a l'expedient i que hi haurà un resultat d'aquell expedient. Crec que el que ens pertoca, i més en un expedient que no gestionarem nosaltres, és esperar a l'entrada.
El conseller ha reconegut que la marxa de Ryanair pot ser un cop dur per l'aeroport gironí, i és que el 70% de l'activitat d'aquesta infraestructura correspon a la companyia irlandesa. El Homrani ha lamentat també el poc marge d'actuació que tenen els governs per influir en processos com aquests.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Ciutadans presentarà una denúncia a la Fiscalia contra el president de la Generalitat per la col·laboració que, segons ells, hi ha entre Quim Torra i els CDRs. Un vincle que el president del grup parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa, té claríssim. Avui ha parlat de bombes i fins i tot d'una ocupació de la cambra catalana que havia de començar demà mateix. Ens ho amplia la Mònica Hernández. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda, Lali. Ciutadans portarà a la Fiscalia les informacions que relacionen Torra amb el CDR. El partit taronja vol que la justícia investigui fins a quin grau el president de la Generalitat està implicat en les accions que presumptament preparaven els detinguts.
Se ha visto claramente que el señor Torra es aquel que incita a los comandos separatistas a actuar, aquel que enciende la mecha, es la verdadera cabeza de los CDRs. Y gracias a que la Guardia Civil hizo su trabajo, no nos encontramos con otro asalto en el Parlamento.
Segons Carrizosa, els arrestats tenien previst ocupar el Parlament demà mateix i preparaven atemptats amb bombes a Catalunya. Preguntat sobre quina era la font per fer aquestes afirmacions, el president del grup parlamentari de Ciutadans s'ha limitat a dir que tenen línies d'investigació i que també sorgeixen de la interlocutòria del jutge que porta el cas del CDR, que, recordem-ho, està sota secret de sumari.
Parlem ara del partit del president, Junts per Catalunya, perquè la seva portaveu al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha tornat a demanar una sentència absolutòria pel judici, el judici del procés.
Alhora ha lamentat que ara es vulgui vincular l'independentisme amb la violència i el terrorisme. Borràs ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Ara som on som i estan intentant acusar-nos de violents a nosaltres. És a dir, que la situació és molt greu i passem d'una mena de presó preventiva, ara hem de fer un mea culpa preventiu. Quan és la violència, i ho fa amb tota contundència, és l'estat espanyol. Llavors, això és molt greu, però és el reflex del judici. Persones de pau acusades de violència. Això és el que és violent, tenir-los a la presó.
Borràs també ha acusat el govern en funcions de Pedro Sánchez d'utilitzar la política de confrontació i d'amenaces de manera sistemàtica.
I encara amb el procés, nou capítol en la polèmica dels llaços i les pancartes. La Junta Electoral Central insta el president Quim Torra a retirar llaços grocs d'edificis públics abans de divendres.
En la sessió d'aquest dimecres, la GEC recorda les decisions preses abans de les eleccions generals del 28 d'abril, en les quals ja va demanar la retirada de símbols sobiranistes d'edificis públics. La setmana passada, el govern català va despenjar la pancarta amb el llaç groc del balcó del Palau de la Generalitat i poques hores després en va penjar una de nova amb el lema Llibertat d'opinió i d'expressió.
I encara al voltant de les pancartes, la Paeri ha presentat un recurs a l'ordre de la Junta Electoral que l'obliga a treure la pancarta de la façana de l'Ajuntament. L'equip de govern, però, ja avança que la retirarà si el recurs no prospera. Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
El requeriment de la Junta Electoral arriba després de la denúncia interposada per Ciutadans aquest dimarts. El text donava 24 hores a l'equip de govern, al de la Paeria, per retirar les pancartes. L'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, ha manifestat en roda de premsa que demanaran que resolguin els efectes del requeriment.
El que nosaltres demanem en aquest recurs és que resolguin els defectes d'indefensió com a govern municipal, i jo com a alcalde apel·lem, i a més torno a dir, és una qüestió jurídica, no és una qüestió ni tan sols de justícia, el fet que no es pot resoldre que algú ha de fer alguna cosa en un temps determinat sense que aquest algú tingui l'oportunitat de presentar el seu recurs i expressar els seus motius. Per tant, demanem que ens atorguin un termini d'al·legacions.
Sobre aquesta qüestió, la portaveu de la formació taronja, Ángeles Ribes, insistia que cal complir la llei. Per aquest motiu, Ciutadans no descarta presentar una nova denúncia davant la Junta Electoral de Zona per tal que també es retirin els llaços que pengen al balcó de la Diputació de Lleida.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Condemnat a 23 anys de presó el gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors. També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'antic gerent d'un cinema al Masnou a més de 23 anys de presó per dos delictes continuats d'abusos sexuals, delictes de prostitució i corrupció de menors. També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros. La sala considera aprovat que l'acusat, que ara té 74 anys, aprofitava la seva feina per contractar els menors per repartir publicitat del cinema i mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Els fets van passar entre el 2007 i el 2011 i el judici va començar el 10 de setembre passat. La fiscalia demanava 43 anys de presó. Les víctimes tenien entre 13 i 16 anys en el moment dels fets.
Badalona treballa en la implementació d'una zona de baixes emissions al barri del Progrés. Es tracta d'un punt del municipi on es concentren un elevat nombre de centres educatius. Amb aquesta actuació es pretén posar fre a l'augment de la contaminació, pensant especialment en un col·lectiu vulnerable, com són els més menuts. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Així ho ha anunciat la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Rosa Trenado, que ha assegurat que la mesura respon a l'elevat nombre d'escoles que hi ha en aquesta zona de Badalona. Aquesta implantació implicaria pacificar carrers, restringir la circulació de vehicles i eliminar zones d'aparcament.
Ir a pacificar las calles, restringir el aparcamiento, proteger el aparcamiento vecinal con zonas verdes y bueno, poner el aparcamiento más rotativo en las zonas más comerciales de la zona del Progreso. Es una zona donde la población es más vulnerable, por eso y hay mucho tráfico de coches a la hora de los coles, entonces por eso se ha escogido esta zona.
D'altra banda, l'executiu badaloní treballa per la posada en marxa en els propers mesos d'una nova zona blava i la primera zona verda al barri de Casa Gemes, tal com s'inclou al pla de mobilitat, una actuació que s'ampliaria progressivament a la resta de barris del municipi amb l'objectiu d'afavorir la rotació de vehicles protegint alhora els aparcaments per al veïnat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Tortosa, on el projecte del Departament d'Educació Portes de la Memòria de la Batalla de l'Ebre a la deportació dels camps nazis es farà extensiu a tots els centres educatius de les Terres de l'Ebre. La decisió s'ha pres després de la bona experiència durant la prova pilot en un institut d'Amposta. Ràdio Tortosa, Clàudia Ruiz, bona tarda.
Els alumnes de batxillerat de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta van investigar la vida de Dampos dins els camps d'extermini nazis. Ara la iniciativa arribarà a la resta de centres educatius ebrencs amb l'objectiu de conèixer el passat per qüestionar-se el futur, tal com ha destacat la consellera de Justícia, Esther Capella.
Recuperar la història, recuperar la nostra memòria democràtica, no té per objectiu agitar rancors, com algú expressa en algun punt, sinó que la recuperació de la memòria democràtica, de la nostra memòria col·lectiva, té a veure amb la qualitat del nostre sistema democràtic d'ara i amb la densitat i la fortalesa de la nostra convivència.
Per coordinar-ho s'ha creat el Departament d'Educació i Memorial Democràtica a l'Ebre per establir una xarxa entre el professorat implicat i oferir també formació als docents sobre metodologies de recuperació de la memòria històrica. Per donar a conèixer el projecte s'ha engegat una pàgina web on també s'han publicat les bases del primer concurs Petjades. S'hi podran presentar alumnes durant aquest curs de quart d'ESO i primer de batxillerat amb els seus relats curts que girin al voltant de la memòria històrica compresa entre el 1930 i el 1970.
I a l'Alt Empordà, l'Observatori Astronòmic del Banyà ha començat a col·laborar amb la NASA per investigar planetes fora del sistema solar fent servir dades de la nau espacial TESS. Es tracta del primer centre català a col·laborar amb el seguiment d'aquesta nau i arriba després que aquest centre hagi fet ja dues publicacions en l'àmbit de la recerca d'exoplanetes. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El director de l'Observatori Astronòmic del Banyà, Pere Guerra, explica el que representa aquesta col·laboració.
Heu de pensar que hem estat validant més de 100 planetes fora del sistema solar per practicar, en el sentit que, esclar, us podeu imaginar que treballar per la NASA no és fàcil, arribar al nivell de precisió que et demanen doncs és verdaderament complicat, i bé, hem estat exprimint fins l'últim 99,9% del rendiment del nostre observatori, doncs, per poder arribar als requeriments que demana aquest projecte.
Dos anys després de la seva inauguració, l'Observatori Astronòmic del Banyà, el més gran de la demarcació de Girona, formarà part de l'equip de seguiment TFOP-SGU de la NASA per tal d'investigar planetes fora del sistema solar, fent servir les dades de la nau espacial TESS.
En cultura, s'ha presentat la nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que exposarà propostes de les altres fires artístiques del país. El nou director assegura que la música d'arrel ja s'ha desacomplexat i ara toca que s'escampi arreu. La cita a la capital del Bages serà a partir de dijous de la setmana vinent. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La música folk, el teatre i la cultura popular es trobaran i barrejaran a Manresa durant 4 dies. Hi actuaran més d'un centenar de companyies que estrenaran més d'una trentena d'espectacles. El director artístic, Jordi Foses, també s'estrena i ha explicat com vol que sigui la Fira del Futur.
Tenim plantejat de treballar en aquests propers anys doncs amb altres equipaments, amb els teatres, però també amb les altres fires estratègiques del país, perquè també han d'acabar sent bones aliades de la fira, no? És anar normalitzant, doncs, de que trobem propostes d'arrel, els equipaments, però també les altres fires, i que per tant puguem anar obrint i anar normalitzant aquesta programació.
Sol Picó inaugura la fira amb l'espectacle Animal de Sèquia. L'actriu Clara Segura, el poeta Josep Pedrals i el músic Marc Parrot, entre d'altres, homenatjaran Josep Carner amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.
I la programació de CaixaForum de Tarragona per aquesta temporada arrenca amb cinema i emocions. Enguany compta amb la col·laboració de l'Associació d'Acció Cultural i Educativa de la Cinemathèque Francesa. L'entitat ha preparat una mostra que indaga en la influència de la infància en la creació d'històries i personatges cinematogràfics. L'exposició es podrà veure a la capital tarragonina del 3 d'octubre i fins al 12 de gener.
Des d'Alícia al País de les Meravelles, París, Texas, Harry Potter o Cinema Paradiso, la col·lecció recull fragments i peces originals d'algunes d'aquestes obres on es reflecteix l'emoció dels infants protagonistes. Així ho ha explicat la directora de CaixaForum Tarragona, Maria Glòria Oliver.
Podreu veure que l'escenografia i recursos com la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de diferents mides i també les reproduccions de personatges tan representatius com en King Kong ens permetran descobrir les emocions dels personatges, però també dels espectadors.
L'exposició es divideix en diverses seccions i cada una estan dedicades a un sentiment com l'alegria, la ràbia, el riure, la por i la valentia, entre d'altres. És destacable que la mostra acull també l'arxiu personal del figuerenc Lluís Benejam, qui té una de les col·leccions de cinema més importants de l'estat espanyol. I pels amants de Harry Potter, els anunciem que hi ha exposada una reproducció exacta de la Nimbus 2000.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, avui el Joventut torna a la segona competició continental una dècada després.
S'enfrontarà el Nanterre a la pista francesa a partir de 9:15, però ho haurà de fer minvat per les lesions, sense Harangodi, López Arostegui, Dawson i Morgan. Per contrarrestar les absències, Carles Duran ha convocat el jove del filial, Arnau Parrado. Escoltem el tècnic de l'equip badaloní.
Ens fa molta il·lusió el partit perquè després de 10 anys el Joventut torna a una competició europea, però també s'ha de dir que esportivament l'equip no està al 100% perquè falten mínim 4 peces i 4 peces molt importants. Però també som els primers que diem que apostem per la gent jove, som els primers que ens posem la medalla de la cantera i per tant els nostres joves han de fer un pas endavant, sobretot perquè les baixes són significatives.
També en bàsquet, a la Lliga ACB, avui el Baxi Manresa jugarà a la pista del Burgos a 8:45. Ho farà sense el seu base i jugador clau, Frankie Ferrari, lesionat a una mà i que s'estarà unes 6 setmanes de baixa. El tècnic de l'equip del Bages, Pedro Martínez, no amaga que aquest és un contratemps molt gran.
Bueno, és una putada. És una putada. Però bueno, és el que hi ha. Tenim que fer de la necessitat virtut. Esperem que l'equip, com a equip, tinguem respostes, no? I que pues, jugadors que potser evidentment jugaven menys minuts o que jugaven en una altra posició, pues, tenen una oportunitat. És evident que perdem un jugador important, no? Per, i el que no podem fer, perquè no serveix de res, podem fer, però no serveix de res, és plorar.
Més bàsquet, avui a jornada a l'Alep Plata.
Amb un apassionant enfrontament català entre l'Hospitalet i el Club Bàsquet Prat a partir de 8:45. Els pretencs són al capdamunt de la classificació amb 2 victòries, mentre que els de l'Hospitalet han guanyat un dels 2 partits jugats. Dani Miret és l'entrenador del Club Bàsquet Prat.
Doncs l'Hospitalet és un equip que juga molt bé, que sap jugar molt bé, que té un bloc molt conjuntat de fa molts anys, que porten molt de temps jugant junts. I anem allà amb molt de respecte perquè sabem doncs, que han començat bé la temporada, que han encertat i han fet bons fitxatges i serà un partit molt difícil que puguem treure.
A la mateixa hora jugarà el Bàsquet Girona, que compta ja amb 2 victòries i que rebrà el Benicarló. Abans, a les 8, el Lleida Pardinyes buscarà el primer triomf del curs a l'11 de setembre davant el Múrcia. I a les 9, el Barça B, invicte en aquest inici de la Lliga, jugarà Albacete davant la Roda.
En futbol, l'Associació Esportiva Prat comença el camí per poder jugar la Copa del Rei.
Els de Pedro Dolera reben el Moleño Murcià, l'equip de tercera divisió, d'aquí uns minuts, a partir de 7:45, a l'estrena de la fase estatal de la Copa Federació.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Arrenca el nou cicle dels dijous amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El ballet El mandarí meravellós de Bartók inaugura aquesta nova cita entre setmana i es podrà escoltar el 3, el 4 i el 5 d'octubre, juntament amb el primer concert per a piano i orquestra de Brahms interpretat pel pianista Stefan Bladar.
Abonaments i preus especials a auditori.cat.
A la 22a Fira Mediterrània de Manresa, l'Arrel parla del present.
Músiques del món, música folk, teatre, dansa, circ, arts de carrer, cultura popular, propostes per a públic familiar.
Pots triar entre més de 300 activitats durant 4 dies, del 10 al 13 d'octubre.
Més informació a firamediterrania.cat.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, teatre, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 13 d'octubre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc al parc del Montnegre i el Corredor. A partir de 11:15 del matí als entorns del Santuari del Corredor.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Tupont. Crespí és un municipi del Pla de l'Estany situat a l'extrem nord de la comarca, ben a prop d'Esponellà. La primera referència que es té d'aquest topònim és d'origen llatí i apareix amb el nom de Crispianus al segle IX com una de les propietats incloses als límits del monestir de Sant Esteve de Banyoles. Segurament el nom d'aquest municipi correspon al nom d'un terratinent de l'època. Ens ho explica l'historiador local Garau Palmada.
De fet, se sap que a prop, al veïnat de Portella, restes ibèriques. També s'ha esmentat que en allò hi podia haver doncs, alguna existència, alguna vila romana, però de fet no s'ha trobat. I el nom doncs, vindria d'un tal Crispius, que podria ser doncs, un propietari doncs, d'aquest lloc.
Crespià ocupa un total d'11,4 quilòmetres quadrats de superfície i té un cens de 245 habitants. És un dels municipis més petits de la comarca del Pla de l'Estany i comparteix serveis com l'escola amb Esponellà, la població veïna. Entre les activitats més destacades que es duen a terme a aquest municipi hi ha la Fira de la Mel, que se celebra des de fa 37 anys i que porta fins al municipi prop de 20.000 visitants, essent un dels esdeveniments amb més tradició de la comarca.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern dona pràcticament per fet que el turoperador Nilsson deixarà d'operar l'aeroport de Lleida-Alguaire per portar esquiadors al Pirineu. És la conseqüència directa a terres lleidatanes encara de la fallida de Thomas Cook. Montse Manent.
Així ho ha reconegut el secretari d'Infraestructures i Mobilitat Isidre Gavín en la taula estratègica de l'aeroport, on ha retornat la paeria després que en els darrers temps se n'havia desmarcat.
UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha reconegut aquestes dificultats després de la reunió de la taula estratègica de l'equipament. Tot i això, Gavín considera que, en cas de confirmar-se la notícia, la decisió de Nilsson tindria poc impacte per l'aeroport lleidatà.
Per l'aeroport de Lleida no és una activitat estratègica. No genera cap impacte negatiu en l'aeroport. Genera un impacte negatiu en el turisme d'Andorra, sobretot.
Condemnat a 23 anys de presó, el gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors també haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
L'Audiència de Barcelona considera provat que l'acusat, que ara té 74 anys, aprofitava la seva feina per contractar els menors per repartir publicitat del cinema i mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Els fets van passar entre el 2007 i el 2011 i el judici va començar el 10 de setembre passat.
Avinyonet del Penedès es converteix en el segon municipi a Espanya, darrere de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb la renda més alta. Així consta en el llistat que l'Agència Tributària ha fet públic avui.
La posició en el rànquing d'aquest municipi s'explica, diu, que aquest ens per l'enriquiment d'un dels seus veïns, un enriquiment que ha fet pujar tota la mitjana.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Amb una renda bruta mitjana de 57.843 euros, ha duplicat les xifres de l'any passat. El més curiós és que té aquesta renda amb tan sols 1.669 habitants i 807 declaracions. La causa d'aquest increment del 107,2% podria ser el trasllat al municipi d'una fortuna o el tancament d'una operació que hagi disparat la renda d'alguns dels seus habitants.
L'Observatori Astronòmic d'Albanyà ha començat a col·laborar amb la NASA per investigar planetes fora del sistema solar, fent servir dades de la nau espacial TESS.
Es tracta del primer centre català a col·laborar amb el seguiment d'aquesta nau i arriba després que aquest centre hagi fet ja dues publicacions en l'àmbit de la recerca d'exoplanetes.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, Pere Guerra, explica el que representa aquesta col·laboració.
Heu de pensar que hem estat validant més de 100 planetes fora del sistema solar per practicar, en el sentit que, esclar, us podeu imaginar que treballar per la NASA no és fàcil, arribar al nivell de precisió que et demanen doncs és verdaderament complicat.
I en cultura s'ha presentat la nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que exposarà propostes de les altres fires artístiques del país.
El nou director, Jordi Fossas, assegura que la música d'arrel ja s'ha desacomplexat i ara toca que s'escampi arreu.
Tenim plantejat de treballar en aquests propers anys doncs, amb altres equipaments, amb els teatres, però també amb les altres fires estratègiques del país, perquè també han d'acabar sent bones aliades de la fira. No? És anar normal doncs, que trobem propostes d'arrel, els equipaments, però també les altres fires i que, per tant, puguem anar obrint i anar normalitzant aquesta programació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Dolors Ballar, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara la temperatura és més baixa arreu del territori, ambient una miqueta més fresc en conjunt, excepte punts de la Costa Daurada, on es manté bastant semblant a la d'ahir o fins i tot ha pujat una mica. En aquests sectors bufa el vent de mestral i puntualment s'ha arribat fins als 29 graus al centre de la jornada. Una tarda que en conjunt es manté bastant assolellada. Tenim, però, alguns núvols al nord i al nord-est. No es descarta encara punts del quadrant nord-est que hi pugui haver algun ruixat. En conjunt, però, serien precipitacions ja molt aïllades i amb vent de component nord i oest reforçat a la zona de l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre en aquests sectors, cops forts i puntualment molt forts de cara a aquestes pròximes hores. També de cara a demà, tot i que demà a la tarda el vent ja tendirà a afluixar. També millorarà la situació marítima. Avui esperem que hi hagi forta maror a la zona nord del litoral i demà esperem doncs, que vagi baixant ja a maror durant la tarda. Demà, un dia que en conjunt serà assolellat arreu del país i amb temperatures que es mantindran baixes, fins i tot les mínimes encara baixaran una miqueta més. A primera hora amb algun banc de boira local a punts del nord de la depressió central i enfondalades del Prepirineu i a la tarda amb algunes nuvolades aïllades a punts del quadrant nord-est. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors Ballar. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments, pel que fa a incidències, destaca una via tallada. Es tracta de la C12, al Baix Ebre, concretament a l'altura d'Aldover. En aquest punt, via, com dèiem, tallada en els dos sentits a causa d'un accident. D'altra banda, de dir que a l'autovia 2 al Bruc hi ha un carril ocupat per un vehicle variat, sentit Lleida, sobretot precaució si passeu per aquest tram, per aquest punt de la via. A la resta de punts tenim una mica de tot, vies que van millorant, d'altres que no gaire encara. De fet, a la Pota Nord hi ha un bon tram de cua avui entre Santa Coloma, quasi tocant ja Montigalà, fins al nus de la Trinitat. Lentitud també amb algunes aturades a la C58 entre Cerdanyola i Montcada en sentit Barcelona, així com a Sabadell en sentit Terrassa. Les dues rondes encara molt atabeïdes, les dues en sentit de Besòs, especialment també en sentit Llobregat, la ronda litoral entre Sant Adrià i el Moll de la Fosta. És tot, bona tarda.
Soc en Pep Plaza i ara us diré el que uneix els grans xefs. L'aniversari Condis.
Home, és que aquest aniversari és una passada.
Oye, Adrià, que són miles de cheques regalos de 25 euros.
I te los dan així, pim, pam, truco, truco, por cada 100 euros de compra.
Vine a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El govern dona pràcticament per fet que el turoperador Nelson deixarà d'operar a l'aeroport de Lleida-Alguaire per portar esquiadors al Pirineu. És la conseqüència directa, terres lleidatanes, encara de la fallida de Thomas Cook.
Així ho ha reconegut el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que amb tot assegura que el futur de l'aeroport lleidatà està garantit com a plataforma industrial aeronàutica.
A la taula estratègica de l'aeroport reunida avui hi ha retornat la paeria que en els darrers temps s'havia desmarcat. La voluntat del nou govern lleidatà és apostar per aquesta infraestructura. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha reconegut aquestes dificultats després de la reunió de la taula estratègica de l'equipament. Tot i això, Gavín considera que, en cas de confirmar-se la notícia, la decisió de Nelson tindria poc impacte per l'aeroport lleidatà.
Per l'aeroport de Lleida no és una activitat estratègica. No genera cap impacte negatiu en l'aeroport. Genera un impacte negatiu en el turisme d'Andorra, sobretot. Però no genera un impacte negatiu a les Terres de Lleida, mínim. I claríssimament pel que fa a l'aeroport, des de que nosaltres hem iniciat l'estratègia de plataforma industrial aeronàutica, aquesta activitat és una activitat totalment complementària i no estratègica de l'aeroport.
Per contra, Gavín destaca l'aposta de situar l'equipament com a plataforma industrial aeronàutica. En aquest sentit, ha anunciat que el govern ha tancat un acord amb una important aerolínia europea que estacionarà els seus avions a Lleida-Alguaire.
S'ha tancat ja un contracte amb una important aerolínia europea que porta els seus avions a Alguaire a fer reparació, manteniment i aparcament. Desmuntatge, manteniment i reparació dels seus avions. Això és un contracte tancat, es produirà durant aquests propers dies i no podem dir el nom perquè el compromís és que és la companyia qui ho anuncia.
D'altra banda, a la reunió de la taula estratègica de l'aeroport hi ha retornat la paeria, que en els darrers temps s'havia desmarcat. El nou equip de govern municipal considera que aquesta és una infraestructura importantíssima per la ciutat de Lleida i estratègica pel territori.
Doncs precisament la fallida de Thomas Cook obre la porta a companyies com Ryanair a comprar alguns dels avions que gestionava el turoperador britànic. En això confia el nou director de l'aeroport de Girona perquè la companyia irlandesa es replantegi la seva decisió de desmantellar la base d'operacions a l'aeroport gironí.
El nou director de l'aeroport de Girona, Costa Brava, Vicent Pallarès, insisteix que la intenció de Ryanair de tancar la base de Girona respon únicament a una situació conjuntural de la companyia per a impossibilitat de créixer davant la falta d'avions. La possibilitat, però, de comprar els avions de la fallida Thomas Cook obre la porta a revertir la decisió.
Ryanair està esperant l'entrega d'avions i de capacitat, i sí, crec que el fet que es posicioni amb la compra dels avions de la quebrada Thomas Cook, pues és una bona notícia per aquest aeroport, en el sentit de que Ryanair està acostumada a créixer i la manera de créixer per Ryanair és amb la capacitat d'avions.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Ciutadans presentarà una denúncia a la Fiscalia contra el president de la Generalitat per la col·laboració que, segons ells, hi ha entre Quim Torra i els CDRs. Un vincle que el president del grup parlamentari de la formació taronja, Carlos Carrizosa, té claríssim. Avui ha parlat de bombes i fins i tot d'una ocupació de la cambra catalana que havia de començar demà mateix. Ens ho amplia la Mònica Hernández. Bona tarda, Mònica.
Bona tarda, Lali. Ciutadans portarà a la Fiscalia les informacions que relacionen Torra amb el CDR. El partit taronja vol que la justícia investigui fins a quin grau el president de la Generalitat està implicat en les accions que presumptament preparaven els detinguts.
Se ha visto claramente que el señor Torra es aquel que incita a los comandos separatistas a actuar, aquel que enciende la mecha, es la verdadera cabeza de los CDRs. Y gracias a que la Guardia Civil hizo su trabajo, no nos encontramos con otro asalto en el Parlamento.
Segons Carrizosa, els arrestats tenien previst ocupar el Parlament demà mateix i preparaven atemptats amb bombes a Catalunya. Preguntat sobre quina era la font per fer aquestes afirmacions, el president del grup parlamentari de Ciutadans s'ha limitat a dir que tenen línies d'investigació i que també sorgeixen de la interlocutòria del jutge que porta el cas del CDR, que, recordem-ho, està sota secret de sumari.
Parlem ara del partit del president, Junts per Catalunya, perquè la seva portaveu al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha tornat a demanar una sentència absolutòria del judici del procés.
Alhora ha lamentat que ara es vulgui vincular l'independentisme amb la violència i el terrorisme. Borràs ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Ara som on som i estan intentant acusar-nos de violents a nosaltres. És a dir, que la situació és molt greu i passem d'una mena de presó preventiva, ara hem de fer un mea culpa preventiu, quan qui exerceix la violència i ho fa amb tota contundència és l'estat espanyol. Llavors, això és molt greu, però és el reflex del judici. Persones de pau acusades de violència. Això és el que és violent, tenir-los a la presó.
Borràs també ha acusat el govern en funcions de Pedro Sánchez d'utilitzar la política de confrontació i d'amenaces de manera sistemàtica.
I encara amb el procés, nou capítol en la polèmica dels llaços i les pancartes. La Junta Electoral Central insta el president Quim Torra a retirar llaços grocs d'edificis públics abans de divendres.
En la sessió d'aquest dimecres, la GEC recorda les decisions preses abans de les eleccions generals del 28 d'abril, a les quals ja va demanar la retirada de símbols sobiranistes d'edificis públics. La setmana passada, el govern català va despenjar la pancarta amb el llaç groc del balcó del Palau de la Generalitat i poques hores després en va penjar una de nova amb el lema Llibertat d'opinió i d'expressió.
I encara un darrer apunt, un informe del Consell d'Europa qüestiona el processament de polítics a Espanya i Turquia.
Entre les conclusions provisionals afirma que la llibertat d'expressió dels polítics en aquests dos països ha estat presumptament violada en diversos casos d'alt nivell. En el cas d'Espanya es pregunta per quins fets és processat el govern de Catalunya, tenint en compte que la celebració d'un referèndum va ser despenalitzada i que organitzar manifestacions pacífiques és un dret fonamental. També posa en dubte que es pugui parlar del delicte de rebel·lió l'autor de l'informe, Boris Cilvelix, diputat de Letònia dels grups dels socialistes demòcrates i verds, proposa visitar Espanya per aprofundir en el cas.
Notícia. Informació de proximitat.
Condemnat a 23 anys de presó, el gerent de diversos cinemes del Maresme que abusava de menors. També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros.
L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'antic gerent d'un cinema al Masnou a més de 23 anys de presó per dos delictes continuats d'abusos sexuals, delictes de prostitució i corrupció de menors. També haurà d'indemnitzar les víctimes amb més de 46.000 euros. La sala considera provat que l'acusat, que ara té 74 anys, aprofitava la seva feina per contractar els menors per repartir publicitat del cinema i mantenir-hi relacions sexuals a canvi de diners. Els fets van passar entre el 2007 i el 2011 i el judici va començar el 10 de setembre passat. La fiscalia demanava 43 anys de presó. Les víctimes tenien entre 13 i 16 anys en el moment dels fets.
Avinyonet del Penedès es converteix en el segon municipi a Espanya darrere de Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb la renda més alta. Així consta en el llistat que l'Agència Tributària ha fet públic avui. És clar que la posició en el rànquing d'aquest municipi s'explica, diu aquest ens, per l'enriquiment d'un dels seus veïns. Un enriquiment que ha fet pujar tota la mitjana. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Amb una renda bruta mitjana de 57.843 euros, ha duplicat les xifres de l'any passat. El més curiós és que té aquesta renda amb tan sols 1.669 habitants i 807 declaracions. La causa d'aquest increment del 107,2% podria ser el trasllat al municipi d'una fortuna o el tancament d'una operació que hagi disparat la renda d'alguns dels seus habitants. En tercera posició de la llista de municipis amb més renda se situa Boadilla del Monte, seguida de Matadepera, Alcobenda, Sant Cugat del Vallès i Sant Just d'Esvern. A l'altra cara de la moneda, però, el municipi amb menor renda declarada és Zaínos, a Badajoz, seguit de Huesa, a Jaén, i Aibal, a Càceres.
Badalona treballa en la implementació d'una zona de baixes emissions al barri del Progrés. Es tracta d'un punt del municipi on es concentren un elevat nombre de centres educatius. Amb aquesta actuació es pretén posar fre a l'augment de la contaminació, pensant especialment en un col·lectiu vulnerable, com són els més venuts. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Així ho ha anunciat la regidora de Mobilitat i Medi Ambient, Rosa Trenado, que ha assegurat que la mesura respon a l'elevat nombre d'escoles que hi ha en aquesta zona de Badalona. Aquesta implantació implicaria pacificar carrers, restringir la circulació de vehicles i eliminar zones d'aparcament.
Ir a pacificar las calles, restringir el aparcamiento, proteger el aparcamiento vecinal con zonas verdes y bueno, poner el aparcamiento más rotativo en las zonas más comerciales de la zona del Progreso. Es una zona donde la población es más vulnerable, por eso y hay mucho tráfico de coches a la hora de los coles, entonces por eso se ha escogido esta zona.
D'altra banda, l'executiu badaloní treballa per la posada en marxa en els propers mesos d'una nova zona blava i la primera zona verda al barri de Casa Gemes, tal com s'inclou al pla de mobilitat. Una actuació que s'ampliaria progressivament a la resta de barris del municipi amb l'objectiu d'afavorir la rotació de vehicles protegint alhora els aparcaments per al veïnat.
I a Santa Pau, a la Garrotxa, l'Ajuntament ha aconseguit reduir el trànsit de vehicles al nucli antic gràcies a la ubicació de la nova oficina de turisme. L'equipament es troba a l'entrada del municipi i compta amb una gran zona d'aparcament. El nombre de visitants que es van atendre en aquesta oficina durant el passat mes d'agost va augmentar respecte a l'any passat, superant els 2.300 turistes. Olot Televisió, Judit Lechón, bona tarda.
Bona tarda. L'oficina de turisme de Santa Pau va atendre durant el passat mes d'agost un total de 2.329 visitants, 500 més que l'any passat. Unes xifres que el consistori ha valorat com a molt positives gràcies, en part, a la ubicació de la nova oficina a l'entrada del municipi. Pep Companys és l'alcalde de Santa Pau.
Posar aquest aparcament aquí amb una capacitat important de vehicles sempre ajuda doncs, a eliminar o reduir els vehicles doncs, que van al nucli antic. Una mica l'objectiu de fer aquesta oficina aquí també era buscar amb això, una millor atenció de cara al visitant, no? L'entrada al poble, trobar el punt d'informació, i també anava amb una idea d'intentar doncs, reduir volum de vehicles, trànsit de vehicles al nucli antic.
Tot i que la ubicació de la nova oficina ha afavorit la reducció dels vehicles al nucli antic, el consistori ha afirmat que seguirà treballant perquè els veïns comptin amb més espai d'aparcament i es pugui continuar reduint el trànsit de vehicles a la zona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on ara mateix es reuneixen els alcaldes dels municipis ebrencs amb les entitats taurines. L'objectiu de la trobada és consensuar una resposta a la moció aprovada al Parlament per la prohibició dels correbous. Anem cap allà, on hi ha el nostre company d'Amposta Ràdio, Manel Ramon, per donar-nos tots els detalls d'aquesta reunió. Manel, bona tarda.
Bona tarda. Aquí estem a la plaça de l'Ajuntament d'Amposta. S'han aplegat centenars de persones vingudes especialment d'Amposta, però també de les Terres de l'Ebre, per rebre aplaudiments a tots i cadascun d'aquells alcaldes del territori que s'apropen en aquesta reunió que a partir de les 8 de la tarda tindrà lloc aquí a l'Ajuntament d'Amposta entre els 37 municipis que fan festes amb ous. Recordar que també està present l'alcalde de Cardona, Ferran Estruc, que ha vingut fins aquí a Amposta per assistir en aquesta reunió amb l'ànim de trobar una resposta conjunta davant d'aquesta proposta de Comuns al Parlament de Catalunya que fou aprovada i que posa en tela de judici aquesta tradició de la festa del Correbous a les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya. No sé si voleu saber alguna cosa més aquí en directe.
Gràcies, Manel. Més coses a l'Alt Empordà, on l'Observatori Astronòmic del Banyà ha començat a col·laborar amb la NASA per investigar planetes fora del sistema solar, fent servir dades de la nau espacial TESS. Es tracta del primer centre català a col·laborar amb el seguiment d'aquesta nau i arriba després que aquest centre hagi fet ja dues publicacions en l'àmbit de la recerca d'exoplanetes. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
El director de l'Observatori Astronòmic del Banyà, Pere Guerra, explica el que representa aquesta col·laboració.
Heu de pensar que hem estat validant més de 100 planetes fora del sistema solar per practicar, en el sentit que, esclar, us podeu imaginar que treballar per la NASA no és fàcil, arribar al nivell de precisió que et demanen doncs és verdaderament complicat, i bé, hem estat exprimint fins l'últim 99,9% del rendiment del nostre observatori doncs per poder arribar als requeriments que demana aquest projecte.
Dos anys després de la seva inauguració, l'Observatori Astronòmic del Banyà, el més gran de la demarcació de Girona, formarà part de l'equip de seguiment TFOP-SGU de la NASA per tal d'investigar planetes fora del sistema solar, fent servir les dades de la nau espacial TESS.
En cultura, s'ha presentat la nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que exposarà propostes de les altres fires artístiques del país. El nou director assegura que la música d'arrel ja s'ha desacomplexat i ara toca que s'escampi arreu. La cita a la capital del Bages serà a partir de dijous de la setmana vinent. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La música folk, el teatre i la cultura popular es trobaran i barrejaran a Manresa durant 4 dies. Hi actuaran més d'un centenar de companyies que estrenaran més d'una trentena d'espectacles. El director artístic, Jordi Foses, també s'estrena i ha explicat com vol que sigui la Fira del Futur.
Tenim plantejat de treballar en aquests propers anys doncs amb altres equipaments, amb els teatres, però també amb les altres fires estratègiques del país, perquè també han d'acabar sent bones aliades de la fira, no? És anar normalitzant doncs, de que trobem propostes d'arrel, els equipaments, però també les altres fires, i que per tant puguem anar obrint i anar normalitzant aquesta programació.
Sol Picó inaugura la fira amb l'espectacle Animal de Sèquia. L'actriu Clara Segura, el poeta Josep Pedrals i el músic Marc Parrot, entre d'altres, homenatjaran Josep Carner amb motiu del 50è aniversari de la seva mort.
La programació del CaixaForum de Tarragona per aquesta temporada arrenca amb cinema i emocions. Enguany compta amb la col·laboració de l'Associació d'Acció Cultural i Educativa de la Cinemathèque Francesa. L'entitat ha preparat una mostra que indaga en la influència de la infància en la creació d'històries i personatges cinematogràfics. L'exposició es podrà veure a la capital tarragonina del 3 d'octubre i fins al 12 de gener. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Des d'Alícia al País de les Meravelles, París, Texas, Harry Potter o Cinema Paradiso, la col·lecció recull fragments i peces originals d'algunes d'aquestes obres on es reflecteix l'emoció dels infants protagonistes. Així ho ha explicat la directora de CaixaForum Tarragona, Maria Glòria Oliver.
Podreu veure que l'escenografia i recursos com la il·luminació, el cromatisme, les projeccions en pantalles de diferents mides i també les reproduccions de personatges tan representatius com en King Kong ens permetran descobrir les emocions dels personatges, però també dels espectadors.
L'exposició es divideix en diverses seccions i cada una estan dedicades a un sentiment com l'alegria, la ràbia, el riure, la por i la valentia, entre d'altres. És destacable que la mostra acull també l'arxiu personal del figuerenc Lluís Benejam, qui té una de les col·leccions de cinema més importants de l'estat espanyol. I pels amants de Harry Potter, els anunciem que hi ha exposada una reproducció exacta de la Nimbus 2000.
Moment. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, avui el Joventut torna a la segona competició continental dècada després.
S'enfronta el Nanterre a la pista francesa a partir de 8:45, però ho haurà de fer minvat per les lesions, sense Jarangodi, López Arostegui, Dawson i Morgan. Per contrarrestar les absències, Carles Duran ha convocat el jove del filial Arnau Parrado. A la Lliga CB, avui el Baxi Manresa juga a la pista del Burgos a 8:45.
Més bàsquet, avui a jornada a l'Alep Plata.
Amb un apassionant enfrontament català entre l'Hospitalet i el Club Bàsquet Prat a partir de 8:45. Els pretencs són al capdamunt de la classificació amb dues victòries, mentre que els de l'Hospitalet han guanyat un dels dos partits jugats. A la mateixa hora jugarà el Bàsquet Girona, que compta ja amb dues victòries i que rebrà el Benicarló. Abans, a les 8, el Lleida Pardinyes buscarà el primer triomf del curs a l'11 de setembre davant el Múrcia.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Els de la capital del Segrià volen aconseguir guanyar el primer partit en la seva història, la tercera competició més important en el món del bàsquet a escala estatal. Els de Jarencuentra van perdre en el primer desplaçament de la temporada davant el Villarrobledo i buscaran guanyar al Real Murcia en la segona cita al Barri Sonors. Jarencuentra, entrenador de Lillard Auton i Sant Perdinyes, no amagava l'estat anímic en el qual es troba la seva plantilla.
Crec que hem fet un bon entrenament, no? Crec que l'equip està... Bueno, no diria que he tocat perquè acabem de començar la temporada, però sí que hem ganes de corregir els errors que vam tindre a l'últim partit, no? I les sensacions d'avui han sigut molt bones, no? Crec que al final hem d'entendre que no som ni el millor equip per haver guanyat la Lliga Catalana ni el pitjor equip per haver perdut aquests dos partits de Lliga, no? El que sí que hem de corregir les coses que estem fent per a intentar treure les victòries quan abans millor.
A davant, un Real Murcia cridat a ocupar les posicions capdavanteres de la categoria i que arribarà a la capital del Segrià com a tercer classificat i amb dues victòries al seu compte particular.
I a partir de les 9, el Barça B invicta en aquest inici de Lliga. Jugarà Albacete davant la Roda.
En futbol, l'Associació Esportiva Prat ha començat el camí per colar-se a la Copa del Rei.
Els de Pedro Dolera reben des de 7:45 el Molenyo Murcià. Ara mateix el marcador és d'empat a 0. Es tracta de l'estrena de la fase estatal de la Copa Federació, una competició que enguany reparteix 4 places per la Copa del Rei. Els pretencs hauran de superar 3 eliminatòries més per poder accedir a la Copa del Rei. L'altre equip català que ha accedit a la fase estatal és el Centre d'Esports Sabadell, que el dimecres de la propera setmana s'enfrontarà al Futbol Club Jove Espanyol a Terres Alacantines.
I el Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda un acte de reconeixement a les seleccions catalanes d'hoquei i herba.
Una recepció oficial que ha servit per posar en valor les categories de formació que van fer un pòquer històric als campionats d'Espanya de les seleccions sub-16 i sub-18. Escoltem el seu seleccionador.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. El 10 d'octubre arrenca la nova temporada de música antiga a l'Auditori.
El mestre Jordi Savall continuarà la integral de les sinfonies de Beethoven dirigint la tercera i la cinquena amb l'orquestra Le Concert de Nation, que interpretarà aquestes dues obres icòniques amb tècniques i instruments d'època.
Compra-te'n les entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
És impossible calcular quin percentatge del trànsit de dades que circula per internet pertany a MEMS, però jutjar per alguns grups de WhatsApp deu ser un número bastant elevat. Els memes són aquestes imatges, generalment humorístiques, que es propaguen per les xarxes amb l'aspiració de fer-se virals, tot i que l'origen de la paraula és bastant més refinat. Se'l va inventar el divulgador anglès Richard Dawkins a partir de la paraula grega mimema, cosa imitada, i assimilant-la a gen, sota la idea que, així com els gens perpetuen trets biològics, els memes fan el mateix amb trets culturals. I reflexionem o no, el cas és que els memes ja són part del nostre dia a dia, fins al punt que han arraconat altres formats bàsics com els acudits. I fins i tot, els memes ara donen nom a festivals d'humor. Benvinguts a l'OMEMEFest. L'OMEMEFest es presenta com un nou festival de l'humor a Ponent. Del 10 al 12 d'octubre, Targa acollirà la primera edició d'aquesta proposta, que arrenca amb una exposició a la Sala Marçà sobre la història i evolució dels memes, amb especial èmfasi als més nostrats. Dissabte al migdia hi haurà l'inevitable debat sobre els límits de l'humor, amb Esther Jimeno, Dolors Boatella, Iu Forn i L'Oposto. I a la nit, sessió de monòlegs amb humoristes com l'Oye Sherman, el Motji i el Manel Vidal. Tot plegat acabarà amb una festa al Mercat Municipal amb música dels 80 i 90 a càrrec dels punxadiscos Guateque i Barriser. L'OMEMEFest, primer festival de l'humor a Ponent, del 10 al 12 d'octubre a Targa. Informació i entrades al web lomemefest.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.